Comencem la sessió extraordinària número 12/2015 de l'Ajuntament de Benicarló. La part resolutòria de l'ordre del dia comença en el punt primer, que és el dictamen a la proposta de resoldre la discrepància i alçar l'objecció formulada per la intervenció municipal, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de Bexa S.A. corresponent a la certificació número 1 i última de les obres de condicionament del camí de Sant Gregori de Benicarló i aprovar la citada certificació número 1 i última.
Buenas noches. Existe un dictamen de la Comisión Informativa de Contratación de fecha 3 de agosto de 2015 en el que la Comisión por unanimidad propone elevar al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe emitido en fecha 13 de mayo de 2015. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 174.162,79 € con un IVA del 21%, incluido a favor de la mercantil contratista Bexa S.A., correspondiente a la certificación número 1 y última de las obras de acondicionamiento del Camino de San Gregorio del término municipal de Benicarló. Tercero, aprobar la certificación número 1 y última de las citadas obras por importe ya leído. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la mercantil contratista y dar traslado al Departamento de Intervención, Tesorería, Urbanismo y Director de las Obras. Y quinto, los recursos correspondientes.
Volen fer ús de la paraula. Señor Sánchez.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Simplement, a mode d'explicació, una miqueta d'este punt, estem parlant de les obres d'acondicionament del camí de Sant Gregori que es van realitzar durant el mes de... van començar el 10 de l'11 del 2014 i van acabar el 10 del 12 del 14 també, en un meset, adjudicades a la mercantil Bexa per un import de 134.922 €. El reparo del senyor interventor ve perquè l'excés d'obra realment executada sobre l'establert al contracte suposa una desviació d'un 18,79%, encara que l'empresa es fa càrrec de eren 16.338 € per una millora que havia proposat. Al superar el 10% del preu d'adjudicació, deu de considerar-se una modificació contractual pròpiament dita, per això s'ha de reparo, i al mateix temps l'intervenció reconeix que una vegada l'obra està finalitzada i correctament valorada, procedeix al pagament de l'empresa via reconeixement extrajudicial de crèdits. Tant l'alçament del reparo com el reconeixement extrajudicial és competència del plenari de la corporació i aquest és el punt que ara s'aprovarà. Gràcies.
Bé, doncs passem al punt de votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Punt segon, dictamen a la proposta de resoldre la discrepància i alçar l'objecció formulada per la intervenció municipal, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de Pavasal, empresa constructora S.A., corresponent a la certificació número 2 i última de les obres de substitució de la xarxa d'abastiment d'aigua potable, clavegueram i drenatge del carrer Ulldecona de Benicarló i aprovar la citada certificació número 2 i última.
Existe asimismo un dictamen de la Comisión Informativa de Contratación de fecha 3 de agosto en el que la Comisión por unanimidad propone al Pleno primero resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe emitido en fecha 19 de junio de 2015, segundo aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 70.048,03 € iba incluido a favor de la mercantil Pavasal, empresa constructora S.A., correspondiente a la certificación número 2 y última de las obras de sustitución de red de abastecimiento de agua potable, alcantarilla y drenaje de la calle Ulldecona de Benicarló. Aprobar la certificación número 2 y última de las citadas obras por citado importe, notificar el presente acuerdo tanto a Intervención, Tesorería y Urbanismo como al director de las obras y la notificación de los recursos correspondientes.
Volen fer ús de la paraula. Señor Sánchez.
Gracias. El mateix que en l'anterior punt, estem davant d'una obra que es va fer al carrer Ulldecona, obra de substitució de la xarxa d'abastiment d'aigua potable, clavegueram i drenatge, que es va fer entre el març i el juny de 2014. El reparo consisteix en que l'excés d'obra realment executada sobre l'establert al contracte suposa una desviació d'un 17,80%. Al superar el 10% del preu d'adjudicació, deu de considerar-se, segons intervenció, una modificació contractual pròpiament dita. Al mateix temps, l'obra finalitzada i correctament valorada s'ha de procedir al pagament a l'empresa via reconeixement extrajudicial. És un cas molt similar anterior punt. Gràcies.
Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'ha aprovat per unanimitat. Punt tercer, dictamen a la proposta de resoldre la discrepància i alçar l'objecció formulada per la intervenció municipal. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de Aglomerados Los Serranos S.A.U. corresponen a la certificació número 1 de les obres d'asfaltat de voreres al passeig Febrer Soriano entre la carretera nacional 340 i l'avinguda Felipe Klein de Benicarló i aprovar la citada certificació número 1.
Consta sí mismo en el expediente el dictamen de la Comisión Informativa de Contratación de fecha 3 de agosto, en el que se propone por unanimidad al Pleno resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe emitido en fecha 16 de junio de 2015, segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 75.704,89 € y va incluido a favor de la mercantil Aglomerados Los Serranos SAU, correspondiente a la certificación número 1 de las obras de asfaltado de aceras del Paseo Fabre Soriano entre la carretera nacional 340 y la avenida Felipe Klein de Benicarló. Aprobar la certificación número 1 de las citadas obras por el citado importe, notificar el presente acuerdo tanto al Departamento de Intervención, Tesorería y Urbanismo como al director de las obras y la notificación de los recursos correspondientes.
Volen fer ús de la paraula, señor Sánchez.
Gracias. Aquí lo que tenemos son les... L'expedient de les obres d'asfaltat de les voreres del passeig Febrer Soriano, fetes entre el febrer i el març de 2015, que tenen un reparo d'intervenció perquè, segons l'interventor, podria ser una gestió infructuosa, ja que part del vial està dins de l'àmbit d'una altra actuació urbanística. Al mateix temps, l'obra finalitzada i correctament valorada pues, procedeix a pagar a l'empresa via reconeixement extrajudicial de crèdit, com en els altres casos. Gràcies.
Senyor Martí.
Bueno, hem vist tres obres, de les no moltes que fem en Benicarló, les tres tenen reparos per part de la intervenció perquè en els tres casos ha hagut una despesa més gran que la, de la prevista d'entorn a un 20%. Això què vol dir? Bueno, vol dir que les obres són complexes i sempre sorgeixen imprevistos que no estaven en els planos, no? Però també vol dir que és possible que potser alguns tècnics que han preparat aquest projecte, que han fet aquest pressupost, no han fet bé la seva feina i per això ens estem trobant en que contínuament tenim reparos d'intervenció perquè les coses estan disparant. En la nova andadura sí que seria bo que per almenys els projectes se facin bé, les previsions se facin bé i que si hi ha un desfase sigui inferior a un 10% que se considera raonable i que no estigui sempre parlant de 10-20%, que ni la gent que hi vagi esperant i això es veni garant, doncs podem pensar que no estem administrant bé els seus diners perquè ens estem disparant un 10% per dalt d'un tope màxim autoritzat sense ficar reparos. Gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies.
Senyor Sánchez.
Pues sí, senyor Martí, evidentment no és el cas de l'últim dels punts, però sí en els dos primers tenim un, estem, és un tema de que ja podem dir que se disparen els preus, encara que hem de reconèixer que és complicat en qualsevol obra de mitjana envergadura ajustar exactament el preu és complicat i evidentment tenir una ajustar aquest percentatge, aquest 2%, 10%, 15%, no és el mateix tampoc, cada obra té les seues condicionants, és d'una manera diferent, i no és el mateix una obra de 160.000 euros que una de 1.600.000. Per tant, hem de reconèixer aquesta dificultat, però per una altra banda sí que estem d'acord en que en la mida de les nostres possibilitats i des d'esta regidoria anem a intentar mira, a veure si podem filar una miqueta més prim perquè totes aquestes coses no passen i no tenim aquests reparos d'intervenció, tot i assumint que és una miqueta complicat. Al respecte sí que li tinc que dir que estem preparant una reunió ara pel mes de setembre per veure si podem ajustar una miqueta aquests criteris. Gràcies.
Passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat? Punt quart, dictamen a la proposta d'exposició pública de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que té per objecte modificar la qualificació dels terrenys que en l'actualitat estan destinats a viari públic de la xarxa estructural com a sòl per a equipament esportiu E2, també de la xarxa estructural d'equipaments, per a incorporar-lo al complex esportiu, piscina municipal, pistes d'atletisme.
Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al Territorio, celebrado el 29 de julio, en el que se propone al Ayuntamiento Pleno por unanimidad someter en el trámite de exposición al público durante el término de 45 días el documento redactado por los servicios técnicos municipales en fecha 8 de junio de 2015 de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, que tiene por objeto modificar la calificación de los terrenos que en la actualidad están destinados a viario público de la red estructural como suelo de equipamiento deportivo público E2, también como de la red estructural de equipamientos para incorporarlo al complejo deportivo de la piscina municipal y las pistas de atletismo. A este efecto se publicarán anuncios en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en un diario de amplia difusión de la provincia de Castellón y en el tablón de anuncios municipal. Asimismo, al término de dicha información, se comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y durante el mismo se podrá consultar toda la documentación relacionada a las dependencias de urbanismo de este ayuntamiento, así como la página web municipal. Segundo, consultar a los organismos afectados con la petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial y a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectados.
Bé, en este punt hem d'explicar una mica en què consisteix. Primera, el que aprovem aquí és una proposta d'exposició pública perquè es tracta de la modificació del pla general. El que estem parlant és de que la piscina municipal pues, té unes instal·lacions de gimnàs que, com vostès saben, pues, se volen ampliar i desenvolupar una ampliació per a que quan aquesta piscina surti a licitació pues, se puguen fer a cometre unes obres necessàries i aquesta ampliació l'única manera de que se podia fer era per la part de detrás en uns espais que tampoc resultaven regulars i que n'hi havia allí uns terrenys que resultaven una mica irregulars. El que se va pensar des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló era que com que el vial que va des del centre del poble fins a les instal·lacions de la piscina era un vial que en un principi estava previst que cruzés el pont, o sigui, se fes un pont per a enllaçar en tota la zona nord i a més després en la Rambla, en el barranc d'Aigua Oliva per a comunicar en Vinaròs, pues, este vial ara no té tant de sentit perquè resulta que la carretera nacional 340 se desviarà i el que és ara l'actual nacional 340 se convertirà en un bulevard, de manera que segurament aquell pont que està previst detrás de la piscina no sé si s'arribarà a fer mai, i si alguna vegada s'arribaria a fer sempre seria un pont on només se tindrien seria per a passar el que són els serveis d'una part a l'altra dins de la mateixa ciutat, o peatons, o si en cas una circulació menys intensa de lo que en un principi se preveia, pues se va considerar per part de l'àrea d'urbanisme ampliar aquestes instal·lacions de la piscina en un terreny que estava destinat a este vial. El que se fa és se trasllada el vial que en un principi estava previst una mica més al nord-est, mantenint una via estructural de caràcter peatonal i tràfic restringit als serveis públics, limitant la seva capacitat i amplària en este ús. De manera que el que s'aprova ara és aquesta exposició pública perquè hi ha una modificació del pla general. Simplement és utilitzar uns terrenys que estaven destinats a un vial públic per a l'ampliació de les instal·lacions de la piscina. I aquest és el que venim a aprovar ara. Algú vol fer ús de la paraula? Senyor Pérez.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, este punto para que los ciudadanos creo que entiendan que no ha quedado suficientemente claro con su exposición, detallada pero no total, nos ha llevado solo esto un año. Un año. Y usted lo sabe, para poder declarar con los inconvenientes que nos hemos encontrado en consellería, con situaciones muy extrañas, desde consellería que no sabían lo que teníamos en Benicarlo, en el plan general, inundabilidad, no inundabilidad, y así hasta llegar ahora, a este punto, solo hasta este punto, el último año. Yo creo que el concejal está informado de todo eso y usted también. Por fin las cosas van saliendo, muy lentas, excesivamente lentas también con consellería, pero bueno, nos congratulamos de que todo esto vaya adelante. Muchas gracias.
Bé, com vostè diu, senyor Pérez, si les conselleries anaven lentes eren les conselleries del Partit Popular. Suposo que ara potser les conselleries al canviar també de color polític poden anar una mica més ràpid, però de totes maneres jo, té raó vostè, va començar l'expedient el maig del 2014, fa un any exactament, un any i uns mesos, i sí que se va demanar per el 21 de maig del 2015, o sigui, el 21 de maig del 2015 la Comissió d'Avaluació Ambiental diu que no requereix l'avaluació ambiental contemplada en la llei perquè no feia falta d'acord en les qualificacions del terreny, no? De manera que ara ja a partir d'aquest moment pues, el que se fa és que ja se pot sometre a exposició pública perquè hi ha al·legacions i aquesta modificació puntual del pla general pot tirar endavant i això també farà pues, que tot l'expedient de la piscina que en aquests moments pues, sí que s'ha retrasat moltíssim i que possiblement pues, això feia falta per en quant a delimitar l'ampliació de lo que és el gimnàs i aquelles instal·lacions pues, pugui sortir endavant i pugui treure la licitació el més pront possible. Moltes gràcies. Algú més vol fer ús de la paraula? Passem el punt a votació. Vaig a favor. Punt cinquè. Dictamen a la proposta de deixar sense efecte l'acord del ple de la Corporació de 27 de l'11 del 2008, en el qual es va aprovar el PAI sector 8B, el Collet, i declarar resolta l'adjudicació per acord amb l'agent urbanitzador.
Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al Territorio del 29 de julio de 2015 en el que por unanimidad se propone a la Corporación en Pleno adoptar los siguientes acuerdos. Primero, deja sin efecto el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de 27 de noviembre de 2008 por el que se aprobó el programa de actuación integrada del sector de suelo urbanizable industrial 8B del Coller del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló y se adjudicó la condición de agente urbanizador a la sociedad mercantil Povet Industrial SL para su gestión directa y acordar la resolución de la adjudicación por mutuo acuerdo entre este ayuntamiento y la referida sociedad mercantil según escrito presentado por esta en fecha 19 de febrero de 2015 y de conformidad con lo previsto en el artículo 143.2.e de la LUF y del artículo 111.c del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los hechos y fundamentos de referidos. Segundo, cancelar la programación del sector de suelo urbanizable industrial 8B del Collet del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, quedando sujeto dicho ámbito al régimen del suelo urbanizable sin programación. Tercero, autorizar la cancelación de la hipoteca voluntaria constituida en escritura pública otorgada en fecha 1 de octubre de 2010 ante la notaría de Benicarló de doña María del Mar Gianni Masía en el número de protocolo 1189 por la sociedad mercantil Povet Industrial sobre la finca de propiedad situada en la calle Mare de Déu sin número del término municipal de San Jordi e inscrita en el registro de la propiedad del tomo 2123, libro 84, folio 74, finca número 6353 por importe de 271.992,44 €. En concepto de garantía real de las obligaciones derivadas de la condición de agente urbanizador. Y cuarto, notificar el presente acuerdo a cuantos interesados aparezcan en el expediente con indicación de que ponen fin a la vía administrativa y cuando el mismo acabe de poner los recursos de reposición correspondientes o el contencioso administrativo.
Bé, també vaig explicar una mica de què va este punt. Este punt és una resolució d'un PAI i concretament el ple de la corporació el dia 28 de juny del 2006 va acordar iniciar un procediment per a la gestió indirecta d'un PAI al sector de sòl urbanitzable industrial 8B el Collet del Pla General. El procediment del concurs va acabar en un acord del ple de l'Ajuntament el 27 de novembre del 2008 en el que es va aprovar la proposta de programació presentada per la mercantil Povet Industrial i l'únic que estava és condicionat a la aportació d'un document refundit i condicionat als efectes de la referida aprovació a l'obtenció dels informes preceptius de les administracions sectorials que corresponien. També se va adjudicar la condició d'agent urbanitzador a la referida mercantil per a la seva gestió indirecta. També se li va requerir a aquesta mercantil en el mateix ple, en l'acord de ple, el que aportés la garantia definitiva antes de la formació del contracte. El 24 de novembre del 2009, o sigui un any després, la mercantil Povet Industrial presenta escrit per a que s'accepte com a garantia definitiva la constitució d'una hipoteca voluntària sobre una finca en el terme municipal de Sant Jordi. Per acord de ple de la corporació del 27 de maig del 2010 s'accepta aquesta garantia real oferida i el 10 de gener del 2011 la mercantil Povet Industrial diu que s'ha constituït una primera hipoteca voluntària per un valor de 271.992 € sobre la corresponent finca i sol·licita que se procedisca la firma del corresponent contracte d'urbanització. Pues bueno, a fecha d'avui no consta ni la presentació del document refundit al que feia referència abans ni la formalització en un document administratiu del contracte d'urbanització. Però el dia 19 de febrer del 2015, que és enguany, Mariano Ros, en representació de Povet Industrial, i Carmelo Vicent, en representació de Granja Vicent, presenten un escrit en el que manifesten que ells reuneixen més del 95% de la propietat incluïda en este sector de sòl urbanitzable i que sol·liciten la revocació de l'acord plenari de fecha del 27 de novembre del 2008, deixant sense efecte la proposta de planejament formulada i procedint a la cancel·lació de la garantia hipotecària prestada. El que venim a aprovar avui és que realment se deixa sense efecte aquell acord de ple, se cancel·le la programació del sector i que s'autoritzi la cancel·lació de la hipoteca voluntària constituïda en escritura, de manera que aquell sòl torna a convertir-se en sòl urbanitzable sense programació. Això és el que venim a aprovar avui. Volen fer-vos de paraula? Vale, pues, passem el punt a votació. Vots a favor? Punt 6è. Dictamen a la proposta d'inici del procediment per a modificar el PAI UE Sector 5 Solaes de sòl urbanitzable i suspendre amb caràcter temporal i parcial la seva execució.
Consta un dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al Territorio de 29 de julio de 2015 en el que se propone al Pleno de la Corporación por unanimidad el siguiente dictamen. Primero, someter la propuesta de modificación del programa de actuación integrada de la UE del Sector 5 de suelo urbanizable Solaes aprobado por el Pleno del 27 de abril de 2000 y la división de la ejecución del mismo en diversas fases, suspendiendo la ejecución total del programa por 2 años, prorrogables por otros 2 más, redactada por los servicios técnicos municipales en julio del año 2015. En un trámite de exposición al público también durante 25 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio, así como del trámite de audiencia simultánea por el mismo término con los propietarios y titulares de los derechos y deberes afectados por la actuación, contados del día siguiente a la recepción de la notificación de este acuerdo. La publicación del anuncio de información pública se hará en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en un Diario de Información General de amplia difusión editado en la Comunidad Valenciana, así como en el tablón de anuncios municipal, advirtiendo de la posibilidad de formular alegaciones. Segundo, someter la memoria y la cuenta detallada y justificada de la fijación de cuotas de urbanización provisionales del programa de actuación integrada UE Sector 5 del suelo urbanizable solar, redactada por los servicios técnicos municipales en julio de 2015, a un trámite de audiencia de los afectados de 20 días hábiles contados del siguiente a la recepción de la notificación de este acuerdo. Tercero, a este efecto, las personas interesadas podrán consultar los documentos referidos en el Departamento de Turismo, de Urbanismo, perdón, de este ayuntamiento en la Plaza Torpera número 3, en el tercer piso, del lunes a viernes de 2 a 4, así como en la página web municipal. Y cuarto, notificar esta resolución a las personas interesadas indicándoles que contra este acto administrativo de trámite no cabe interponer recurso alguno.
Bé, explicarem una mica de què va aquest tema també de solares, perquè això és un tema que pensem que és important i que facilitarà també pues, que molta gent que, té, que vol construir en, aquella, en la partida de solares, que és l'urbanitzable i que ara de moment pues, no pot fer-ho, pues, que se pugui acometre aquestes construccions i això pues, també reactivarà l'economia de Benicarló i pensem que és positiu pues, per tota la gent que té paralitzats allí els solars des de fa molt de temps. Recordem que aquest és un PAI que ve del 27 d'abril de l'any 2000, on l'Ajuntament de Benicarló acorda el desenvolupament i urbanització per gestió directa municipal del programa d'actuació integrada UE Sector 5 de sòl urbanitzable SOLAES. S'aprova el projecte de reparcel·lació d'aquest sector i s'inscriu el document en el registre de la propietat en data 3 de juliol del 2002. Estem parlant de 15 anys, 13 anys, vull dir que fa moltíssim de temps. El termini previst per a l'execució del PAI era de 5 anys, la condició d'urbanització la té l'Ajuntament, i el problema és que durant tots aquests anys, pues, donades les dificultats econòmiques i financeres que travessa l'Ajuntament de Benicarló, igual que la majoria de les administracions públiques, pues, esta execució d'aquest PAI se troba paralitzat. En conseqüència, pues, degut a la demanda que n'hi ha en aquell sector de persones que volen construir, pues, els serveis tècnics municipals han redactat en juliol del 2015, o sigui recentment, una proposta de modificació de la programació i de suspensió temporal parcial de l'execució del programa mitjançant la divisió de l'execució del mateix en diverses fases, de manera que se suspèn l'execució total del programa per 2 anys, prorrogables durant 2 més. Els tècnics municipals també han redactat una nova memòria i compte detallat justificada de fixació de quotes d'urbanització provisionals del PAI, actualitzada a juliol del 2015. Estan tots els informes a favor i l'objectiu de fer este tràmit i aquesta suspensió temporal pues és sobretot establir fases en el desenvolupament d'este sector, de manera que si determinats propietaris volen edificar les seues parcel·les, pues la suspensió no opere sobre la vialitat que li confereix mitjançant la seva urbanització la condició de solar a la parcel·la del mateix, de manera que el propietari interessat, o sigui, finançarà les obres adelantant el seu cost, que se considerarà després quota d'urbanització i s'incorporarà per a la seva compensació en el quadre de liquidació definitiva una vegada finalitzades la totalitat de les obres del programa. De manera que el que estem fent aquí és suspenent tot el PAI SOLAES per 2 anys, probables per 2 més, però determinant unes fases d'actuació que permetisquen donar llicència d'obres a aquells propietaris que vulguin construir i que al mateix temps siguin ells els que se convertisquen en urbanitzadors del vial que tenen que fer perquè se doni la llicència d'obres, la llicència d'activitat, si és en cas de ser una activitat. Volen fer ús de la paraula? Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Estem encantats de que poguéssim, de que este ajuntament facilita els benicarlandos que tiren endavant este poble, no? Són ells al final cap els que els disfruten i els que es mereixen el poder tindre esta opció. Lo que des de luego és trist, molt trist, és que este ajuntament durant 15 anys no hagués sigut capaç de, per gestió directa, desenvolupar un PAI com ixe. Podem dir que ara hi ha crisi, que no és el moment, i serà cert, ara no és el moment segurament de desenvolupar una pastilla tan gran, però que en 15 anys no ha hagut un moment no és veritat. Que en 15 anys no ha hagut capacitat econòmica d'aquest ajuntament tampoc és veritat, perquè al final són els senyors propietaris d'aquestes parcel·les els que paguen les despeses, els que paguen les quotes. Se pot fer de dues formes, per gestió privada, una empresa fica els diners i després cobre en benefici ixa faena que ha fet, o ho fa per gestió directa en l'ajuntament, on fica els seus serveis tècnics a disposició de la gent per desenvolupar les coses i les cobre, aquestes quotes les cobre l'ajuntament. És a dir, demostrem que durant els últims 15 anys en aquest ajuntament, per almenys alguna àrea ha treballat poc o no ha treballat bé. perquè en 15 anys han hagut més que ocasions suficients i necessàries perquè aquesta gent que vol desenvolupar aquestes zones ho hagi pogut fer. I gràcies a aquest Ajuntament no hem sigut capaços de donar aquesta oportunitat als benicarlandos. Déu gràcies, fent-ho d'una altra forma aconseguirem que cada un, que cada pal aguanti su vela, que es diu, i que cada un pugui desenvolupar el que li interessa. Però llàstima de 15 anys que han passat. Gràcies, senyora alcaldessa.
Sí, Martí, pues, penso que té raó, però també ens trobàvem aquí en este país pues, en el problema també de l'electrificació de la zona, com és Iberdrola, però que jo he de dir pues, que s'ha firmat ja el conveni en Iberdrola, de manera que l'Ajuntament també acometrà la infraestructura necessària d'electrificació del sector i en esta legislatura pues, també s'acometran les obres del carrer València i tot això pues, facilitarà que tot este sector de Benicarló, que com ja he dit abans, pues, hi ha una demanda de construcció de vivendes unifamiliars, hi ha molts de propietaris que s'han trobat en la conjuntura de que inclús han anat a comprar parcel·les en un altre lloc perquè allí no podien edificar, pues, per a que poguessin facilitar que se puguen construir aquestes vivendes i, com he dit abans, pues, reactivar una mica, en aquest sentit, l'economia que bona falta fa. Així és que... Senyor Manyà.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo l'únic que voldria manifestar és que efectivament quan se té que fer el desenvolupament d'un pai moltes vegades el que se té que tenir més en compte són els interessos dels propietaris. Efectivament, és un pai que és un àmbit molt gran. En el moment en què se va previndre el pai este, lo habitual entonces era fer desenvolupaments de xina grans. Després, efectivament, el tema de la conjuntura de la crisi econòmica ha determinat que les administracions siguin, perquè efectivament ells tenien carència de recursos. No oblidessin que l'Ajuntament també té que participar en el seu percentatge en el que són els pagats gastos d'urbanització, té que fer un anticipo de diners i una sèrie de coses. El que sí que està clar és que, per molt que les quotes les paguen els propietaris també n'hi ha que veure la situació econòmica d'ells. Jo sempre he pensat que quan se fa un pai per gestió directa se té que tindre en compte quin és l'interès que tinguen els propietaris. Si arriba un moment en què els propietaris, per la conjuntura, els és difícil aconseguir financiació, tots sabem quin ha sigut el problema de del món financer i del món bancari, que ha fet que encara que les quotes les tinguin que pagar els propietaris, pues, no podien trobar la financiació suficient com per poder atendre aquestes quotes. Si a això li sumem que el mercat immobiliari està parat i tenen que fer una despesa, tenen que tenir una financiació i després mostrem que el mercat no és receptiu al solar que ja està urbanitzat, mostrem en la situació que li estàs fent una càrrega als propietaris que hi ha que veure entenc jo un criteri de justícia material. Sí que és cert que després hi ha hagut uns canvis normatius que atenent a les demandes de la població efectivament ha permetit aquesta suspensió dels programes per dos anys, prorrogades per dos més. I una cosa també que ha sortit recentment per acord de la conselleria, que és la possibilitat de dividir el que són sectors o unitats, que en aquest cas era una unitat d'execució única, en unitats més menudes. Entonces, el que sí que és cert, en la reforma que se va plantejar ja a final de l'última legislatura, una vegada s'ha firmat el conveni en Iberdrola, el que se fa és, al igual que està, per exemple, en el PAI de l'Avinguda Papaluna, el poder fer que cada un dels vials se pugui fer independentment, no? Entonces aquí el que se preveu és una possibilitat de fer unitats d'execució, de limitar unitats d'execució més menudes, de forma que tenim clar ja el conveni d'electrificació en Iberdrola, que tots sabem o tots han patit el que són les conseqüències moltes vegades de les actituds monopolístiques d'algunes entitats subministradores de serveis que han ficat moltes dificultats i que suposaven una despesa molt gran per a tots els propietaris, i entenc jo que no era el moment més adequat. Però com dic, ara se poden fer unitats d'execució més menudes, el qual, efectivament, com deia l'alcaldessa, permetirà que se puguen desenvolupar individualment i no tot de cop, sense... De forma manera que els propietaris que tinguin un interès en desenvolupar puguen fer-lo i els que no tinguin un interès en desenvolupar que no ho facin. De forma que l'Ajuntament està al costat dels propietaris garantint que no se'ls agobie en ningun pago de quotes d'urbanització i que el que tingui interès i efectivament desenvoluparà el que és el sector de la construcció i les empreses auxiliars a què Benicarló puguen tirar endavant. Jo penso que en definitiva l'Ajuntament durant tots aquests anys el que ha estat és al costat dels propietaris perquè s'entenia que les situacions econòmiques de la via no era just i la població tampoc ho estava demandant el que se faguera el desenvolupament. Penso que hauria sigut una situació que l'Ajuntament no devia d'acometre globalment això i no hi havia normativa legal que permitiguera entonces el subdividir o el suspendre i després subdividir en unitats d'execució. Ja segur per això per el que s'ha demorat. Moltes gràcies.
Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Nunca hi va haver gusto de todos. Si ixe pai l'haguera fet una empresa privada, l'haguera fet, l'haguera desenvolupat, allò estaria urbanitzat i molts veïns haguera guanyat diners. Què vol dir? Que el que no podem permetre-nos en aquest país més és que l'empresa pública, l'Estat, les administracions locals tinguin menys capacitat que qualsevol empresa privada. Això és el que no ens podem permetir nosaltres aquí ni ningú. Per un altre costat, si el pay era massa gran, haver-se fet més menut, opció 1. Per un altre costat, no a tots els veïns els venia bé, clar, com molts països que s'han fet, que no a tots els veïns els venia bé, i entonces tenies l'opció de treure els diners de baix d'una pedra o de l'expropiació forzosa. Vull dir, per ahí han passat molta gent. Vale, mai farem res que vinga bé a tots. O sigui, jo crec que han sigut 15 anys perduts perquè s'hauria pogut fer antes i de mil maneres millor que esta. Podem trobar-li totes les excuses que vulguem, però el cert és que demostrem que l'Ajuntament fins ara ha tingut molta incapacitat en aquesta àrea. I ojalà a partir d'ara, efectivament, active coses i demostre que té capacitat de treballar i que permet als benicarlandos que treballin, que és el que volem. Gràcies.
Senyor Martí, jo li he de dir que si bé en algunes coses té raó, en nosaltres no. El que està clar és que vostè diu, si hagués sigut una empresa privada, això estaria fet. Doncs pues no. De fet, n'hi ha païs com per exemple Povet, que l'urbanitzador és una empresa privada, i ahir el tenim des de fa també moltíssims anys, i que també li hem de trobar una solució factible, que també beneficia alguns propietaris que també volen construir, perquè també ens han vingut propietaris a parlar de que estan interessats en fer-se pues, també en la seva parcel·la. El pai Povet, per exemple, pues, no està encara ni està reparcel·lat, però no estan inscrites les parcel·les en el registre de la propietat, de manera que la gent està pagant inclús l'IBI de les parcel·les que tenien en un principi o de les finques que tenien en un principi. O sigui que no sempre les empreses privades ho acometeixen, i sí que és veritat que la conjuntura econòmica en aquests anys no ens ho ha permetit i que realment pues, a vegades els veïns no estaven disposats a pagar el que tenien que pagar, però que sí que és veritat pues, que sempre hi ha gent que sí que està disposat i hi ha gent que no està disposat, però que l'Ajuntament ha de prendre una decisió, i realment la decisió que ha pres en aquests moments, que és dividir en sectors el que és solares perquè és gran i poder acometre per delimitació de cada un dels sectors el que quan una persona vulgui fer-se una obra pues que també se faci càrrec de del vial, no? Pues això permetrà pues, que realment se pugui construir allí, però no sempre les coses a vegades són fàcils, la legislació no sempre ho permeteix, i des de luego sí que és intenció d'esta regidoria i d'esta alcaldia pues, que totes aquestes coses que es puguen anar traent i que puguen facilitar el que els veïns puguen acometre les seues construccions o puguen tindre les llicències d'obres pertinents, i no sempre que faiguen les obres pues, de manera il·legal o que sigui, pues, sempre se li facilitarà. De fet, jo penso que els tècnics estan per ajudar en aquests temes, per a que pensen totes les solucions legals que puguen permetre fer tot aquest tipus d'intervencions per part de l'Ajuntament, i aquesta és la intenció d'aquest nou equip de govern. Suposem que ara d'anavant pues, les coses poden anar una mica millor. Gràcies. Senyor Manyà, de tornar a parlar.
Molt breument. Perdó, molt breument. Estic completament d'acord amb el que vostè diu. Jo penso que es tracta d'un tema de filosofia. Arriba un moment en el que tots, inclús des d'Europa, se va criticar el sistema d'aplicar, donar la gestió indirecta a particulars, que jo puc entendre que una situació de bonança econòmica, aquests particulars, que no deixen de ser més que uns contratats en l'Ajuntament, que l'Ajuntament els doni la delegació per poder fer una urbanització, l'executen i són moments de bonança econòmica. Tots ens hem trobat també en situacions, quan ha vingut la crisi, que hi havia empreses privades, que unes, encara que hi havia crisi, estan exigint a qualsevol cost als propietaris, perquè els propietaris pagaren quotes d'urbanització quan no era el moment, on els venia bé, o unes altres que el que han fet ha sigut demanar la suspensió o inclús retirar-se perquè no era el moment. No? Però són empreses privades, això és un país que és públic. I al ser un país públic, l'Ajuntament, com vostè bé deia, està al costat dels propietaris perquè té la capacitat, com per dir, senyores, nosaltres no som una empresa privada, tenim que tenir en compte el que són aquestes circumstàncies que hi ha, i per tant estem al costat seus, i de moment no anem a tirar-lo acabant fins que la conjuntura o la normativa ens permetés fer-lo d'una altra forma. Fins fa recents anys no era possible fer-lo, i a mesura que s'ha pogut, jo entenc que s'ha fet.
Bé, pues jo crec que està prou debatut, simplement pues, que s'ha pogut trobar aquesta solució tècnica, perquè és una solució tècnica, i com he dit, pues, els tècnics estan realment per a donar solucions i per a facilitar pues, que aquestes coses puguen tirar endavant. De manera que sí que s'ha trobat una solució tècnica de que el país sola es pugui tirar endavant, i com he dit, pues, me consta que hi ha molts de propietaris que volen construir, i suposem que esta decisió que anem a prendre avui d'inici d'aquest procediment pues, facilitarà que els veïns puguen construir en la mesura de lo possible. Passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 7è. Dictamen a la proposta d'informe municipal sobre el projecte estatal de mesures per a la protecció i recuperació del tram de costa comprès entre el port de Benicarló i el límit amb el terme municipal de Vinaròs.
un dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al Territorio de 14 de agosto de 2015, en el que se propone al Pleno de la Corporación por unanimidad la adopción del siguiente acuerdo. Primero, asumir el informe emitido por el técnico de Medio Ambiente Jaume Vilanova Batalla en fecha 21 de julio de 2015 y el informe emitido por el arquitecto municipal, el señor Luis Pérez Lores, con fecha 28 de julio de 2015. Segundo, emitir contestación a la consulta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural sobre el proyecto 2015-49 Medidas para la Protección y Recuperación del Tramo de Costa comprendido entre el puerto de Benicarló y el límite del término municipal de Vinarós y el término municipal de Benicarló en Castellón, según el contenido de los informes antes citados.
Bé, es tracta de dictaminar el informe municipal sobre el projecte estatal de mesures per a la protecció i recuperació del tram comprès entre el port de Vinarós i el límit del terme municipal de Vinarós. Hem rebut per part del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el que és l'avaluació d'impacte ambiental simplificada de mesures per a la protecció i recuperació del tram de la costa comprès, com ha llegit el secretari, entre el port de Vinarós i el terme de Vinarós. Perdó, entre el port de Benicarló i el terme de Vinarós. Bé, el que fa el Ministeri en aquests casos és enviar-ho als ajuntaments i a les administracions pertinents per a que, d'acord amb les seues competències, especialització o àmbit d'actuació, s'informe sobre si el projecte pot causar impactes ambientals significatius. En aquest cas, el que s'aprova avui aquí són els dos adherir-nos als dos informes que han fet els tècnics municipals, concretament l'arquitecte municipal i el tècnic de Medi Ambient, en quant a al·legacions pertinents, que és el que realment ens demana el Ministeri. Hem de dir aquí que això és un anàlisi d'alternatives, vull dir que és un projecte que encara no està fet, el que es fa aquí és una avaluació ambiental simplificada i el que s'estudia aquí són les conseqüències que poden tenir les diferents alternatives en la redacció d'aquest projecte si és que es redacta el projecte finalment d'execució. Les dues al·legacions que se presenten per part de l'Ajuntament, dels tècnics municipals, una fa referència al planejament sobre el qual se fa l'actuació. En aquest cas, l'arquitecte municipal el que informa és que tot l'àmbit des de la Rambla Cervera fins al barranc d'Aigua Oliva, la qualificació del planejament d'aquesta zona no és el que informa el Ministeri, i entonces el tècnic municipal el que diu és que això està sotmès a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana i que les últimes voluntats de la Conselleria o les últimes indicacions de la Conselleria en el seu document de referència, pues fent menció a que l'àmbit este se dividisca en tres parts, de manera que la primera part, que va des de la Rambla del Cervera hasta el camí de la Fossa del Pastor, sí que seria urbanitzable. Des del camí de la Fossa del Pastor fins a tot el que és l'àmbit de Surrac seria una ampliació d'un procediment de minimització d'impactes ambientals en sòl no urbanitzable previst en la legislació urbanística per a la regularització sense creixement urbanístic de la situació de l'alta antropització de caràcter urbà de l'espai que allí existeix, i l'última part de l'àmbit, que és la colindant en el terme municipal de Vinarós, es manté com una zona no urbanitzable protegida sobre la qual s'estableix la possibilitat de portar a terme una reserva per a actuacions d'excel·lència. Este és l'informe de l'arquitecte municipal, i després està l'informe del tècnic de Medi Ambient, que fa dos puntualitzacions. La primera, sobre el vial que ara va al costat de la Mar Xica, que en este informe d'impacte ambiental simplificat pues desapareix, de manera que el que diu el tècnic de Medi Ambient és que s'hauria de conservar este vial, pues perquè allí hi ha uns sistemes de canalització d'aigua, i a més també hi ha el que són els contenedors de les vivendes allí, contenedors de residus de les vivendes que allí estan. I per un altre costat, pues també fa referència a que l'Ajuntament de Benicarló està sotmès a un procediment de renovació de l'autorització de vessament d'aigües residuals al mar, en el que s'inclou un pla de vigilància ambiental en el que s'exigeix un seguiment de les comunitats biològiques definides per les praderes de Cimodocea nodosa per su alto valor ecològico i pesquero i unes altres praderes de Faneroga més endèmiques que són la Posidònia oceànica. Simplement que diu que les actuacions en quant a espigons poden canviar les dinàmiques de les corrents i se podrien veure afectades aquestes praderes d'algues que allí existeixen. Jo el que vull remarcar aquí és que per part de l'Ajuntament de Benicarló hem de dir que de moment això no és cap projecte, sinó que és una avaluació ambiental simplificada, i que l'Ajuntament ho dona a les administracions, tal com he dit, a les administracions afectades per esta avaluació i que després, pues, d'acord amb totes les al·legacions que presenten i d'acord amb tot el que els tècnics del Ministeri consideren, s'agafarà pues, una de les alternatives que en aquest informe ambiental se proposen. Vull dir que no sabem exactament quina és. Jo sí que puc dir avui que avui ha entrat un escrit de l'Associació de Veïns de les Partides Rius, Urraca i Oliva, en el que fan constar de que ells pensen que de totes aquestes alternatives la millor alternativa és la que fa referència a l'informe que en el seu dia va redactar el catedràtic de la UGI, en el que aquesta solució també ve dins d'aquest informe d'aquesta avaluació d'impacte ambiental simplificada i que per part d'ells pensen que seria la millor solució per a la regeneració de la Costa Nord i per a protegir tot aquest àmbit de la zona de Benicarló. De manera que l'únic que portem aquí és el que s'envien aquests informes a Madrid, però que és pues, uns informes dels tècnics municipals, perquè el Ministeri el que ens demana és realment que féssim les al·legacions en aquesta avaluació d'impacte ambiental, per a que després ells decidisquen quina de les alternatives o quina de les solucions que aquí se proposen serà la més adient per al tema de la protecció de la Costa Nord. Volem fer-vos de la paraula? Senyor Manyà?
Moltes gràcies, alcaldessa. El primer que tinc que fer és disculpar-me perquè vaig a fer algo que procuraré fer-lo molt poques vegades. Fa dos juntes de portavos va ser la primera vegada que vam tenir coneixement de l'informe. Perquè, efectivament, com vostè deia, és un bon informe, és un estudi, no se tracta de ningú projecte, però sí que és cert que planteja moltes alternatives, de fer un espigó, dos espigons, tres espigons, cada vegada, si és un espigó, diferenciant si se fa a porte de graves, a porte de terres, però sobretot per mi, de la conclusió que trac d'haver llegit l'informe este, 140 pàgines d'una cosa així, és els costos. Jo penso que és un document que serveix més per saber què costa més o què costa menys, no? I dia que em volia disculpar-me perquè és que m'agradaria demanar-li que retirés aquest punt de l'ordre del dia i l'ho dic per lo següent. Després del breu pas que hem tingut, nosaltres ens pues, hem reunit també el grup polític, s'ha dirigit gent a nosaltres quan sabia que hi havia aquest punt en l'ordre del dia demanant i demanem informació per poder opinar que es facilités més informació respecte a quines, en què consisteix aquest document que voldrien tindre la possibilitat de poder participar o de poder fer algunes al·legacions, inclús fer consultes externes. A mi m'agradaria que se pugui retirar simplement per un millor estudi que se pugui traslladar pel pròxim pleno. Jo no sé si estem en un tema de plaços que ens exigisquen uns plaços concrets per contestar dins de plaç, però entenc que una demora fins al pròxim pleno, estem parlant de 5 setmanes, no suposaria ningun problema i que en definitiva no se tracta d'estar en contra, sinó de poder donar participació a la gent que s'ha interessat o que s'ha dirigit a nosaltres per poder facilitar-los còpia d'aquest projecte i que puguen també traslladar-nos les seues al·legacions. Penso que és un tema participatiu i per això entenc que no estaria de més el poder retirar-lo. Ja dic, se tracta simplement no d'un tema de ninguna crítica de res, sinó de tindre possibilitat perquè gent s'ha dirigit a nosaltres per poder tindre participació respecte del mateix. Moltes gràcies.
Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres també volem demanar que retiri aquest punt de l'ordre del dia per un motiu, i és que quan vam estar estudiant l'expedient, efectivament ens trobem en una proposta que fa el Ministeri de Medi Ambient, una proposta inicial, un document inicial d'impacte ambiental, és un document d'arranque en el que planteja 10 propostes. Una primera proposta és no hacemos nada i no tenemos ningún problema. Una segona proposta són 8 diques, que jo no entenia molt bé perquè eren 8 diques i perquè eren d'aquella forma, i després 8 propostes on va ficant un dique i arena, 2 diques i arena, 3 diques i arena, hasta 8 diques i arena. I valore cada una d'aquestes propostes, com diu el senyor Manyà. Al final la conclusió del Ministeri és la millor proposta és la C3, que són 3 diques des del port cap a la Mar Xica, vale? Hasta el bar Mar Xica, diguem, 3 diques, i després no sé quants mil de tonellades d'arena que val un potosí, no? Això és l'opció que ells valoren com a millor. Bueno, pues res que dir, efectivament els nostres tècnics han fet un informe que està correcte, el senyor Pérez en la part urbanística diu el que té que dir, el senyor Jaume Vilanova en la part de medi ambient també diu el que té que dir, i inclús ho veiem en la comissió i ho veiem, pues perfecte. Però claro, qual és la nostra sorpresa quan després me topeto una gent en una reunió aquí i veig un projecte redactat fa molt pocs anys, pagat per aquest Ajuntament de Benicarló, per tots els benicarlandos, que és l'informe d'anàlisi d'alternatives i propostes d'actuació per a la protecció de la costa de Benicarló en el tramo des del puerto de Benicarló fins al término municipal de Vinaroz. És dir, Aquest projecte és un projecte tècnic, on s'han fet batimetries, dinàmica de costes, anàlisi de vegetació, medi ambient, descripció del càlcul d'estabilitat de la costa. És, dir, és un projecte ampli, complicat, fet per la UG i per Carec i pagat per Neste Ajuntament i que deu estar en les nostres estanteries en algun lloc. Un projecte que va costar molts duros. I és entonces quan entenc que en este projecte la proposta B1, que no és la que considera la Conselleria de Medi Ambient, surt d'aquí. Què nota faltar? Nota faltar que en aquest expedient que hem estudiat, on estava el projecte del Ministeri i moltíssimes més coses, i els informes dels nostres tècnics, nota faltar este projecte. Este projecte és d'aquest àmbit. Este projecte és de Benicarló. Este projecte l'han pagat tots, ha costat molts diners i està molt ben fet. Este projecte diu que la proposta eixa, B1, és la que donaria menor cost, més estabilitat i una garantia de perdurabilitat de 250 anys. Mentre que lo de Xar Arena, ja van veure en Penyiscola el que va passar, el primer temporal se la van dur tota, i el segon se la va tornar a endur. Entonces, nota falta que els nostres tècnics hagin considerat este projecte que és nostre, que l'han pagat nosaltres, que és de tots. Entonces, demanaria que retirara l'ordre del dia a espera de que este projecte es valore, es mire, i a més d'aixes propostes que fan els nostres tècnics de molt bon criteri, ne feguéssim alguna respecte a què opinem nosaltres d'este projecte. Si mos val per algo, senzillament lo tenim que tirar a la basura i no val per res. Entonces, mos agradaria demanar la retirada del dia. Gràcies.
Bé, senyor Martí, jo, lo que no, igual que el senyor Mañán, el que no entenc és per què tenim que retirar el punt de l'ordre del dia, si al fin i al cap, o sigui, primera, no podem retirar el punt de l'ordre del dia perquè ja estem inclús fora de plaç, perquè això va arribar el 30... el dia 23 de juny, i diu que tenim 30 dies hàbils a partir de la recepció del president de comunicació per a fer les al·legacions. Segona, això no és cap projecte. Els tècnics del Ministeri faran el projecte que ells voldran. Nosaltres no tenim cap competència per a dir-los el que tenim que fer i el que no tenim que fer. Vull dir que això simplement és que ells mos consulten, igual que a totes les administracions, suposo que hauran consultat també a la Confederació Hidrogràfica, a qui faci falta, a totes les administracions que tenen competència en aquest àmbit, perquè resulta que l'Ajuntament de Benicarló competència dins del mar no en té, perquè a més, jo suposo que el Ministeri de Medi Ambient tindrà els seus enginyers i els seus tècnics corresponents, perquè el que fem a Benicarló suposo que afectarà pues, a Sant Carlos de la Ràpita i afectarà a Xàbia inclús, perquè tot el tema de les corrents del mar pues, nosaltres no sabem exactament el que serà. De manera que el que nosaltres diguéssim el que nosaltres vulguem, no sabem si el Ministeri ho farà o no farà. Vostè diu que ahir té este projecte de la UGI, que a mi me pareix molt bé, que vostè diu que va pagar, però jo este matí he parlat amb l'arquitecte municipal i ell diu que això no ho ha vist, segurament ho tindrà el tècnic de Medi Ambient, a lo millor. Però, de totes maneres, jo li ho torno a repetir, este projecte pot estar molt bé, jo crec que la solució que contempla este projecte sí que està aquí dins, vull dir, perquè aquí hi ha una sèrie d'alternatives i després el Ministeri farà l'alternativa que considere. Nosaltres no som qui per dir-li al Ministeri absolutament res, ell el que ens fa és que se le consulta per a que de acuerdo con sus competencias, especialización o ámbito de actuación, informe sobre si el proyecto puede causar impactos ambientales significativos, teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras que el promotor ha previsto en su documento ambiental. Vull dir que no estem aprovant cap projecte d'execució de res, és simplement una avaluació d'impacte ambiental simplificada, que no és ni l'ordinària, on se contemplen diverses solucions i que després el Ministeri pues, farà la solució o l'alternativa que ells consideren més adient. Des de luego és un informe més dels que han demanat. I aquest Ajuntament el que envia és l'informe dels tècnics. No entenc per què tinc que retirar el punt de l'ordre del dia, perquè realment no farem més informes, perquè si els tècnics competents són el tècnic de Medi Ambient i el tècnic, l'arquitecte municipal, pues no hi ha que n'hi haure cap informe més, o sigui, el que vostès puguen fer al·legacions com a associació de veïns, perquè a mi fa gràcia, vostè diu, mai t'ho petat en una gent, no, si vostè també és de l'associació de veïns, vull dir que de l'associació de veïns vostè també és, no es pense que ara acaba de trobar-se en aquesta gent i que li han dit això, no, vull dir, vostè també és de l'associació de veïns. L'associació de veïns sí que ha presentat pues, un escrit que ells consideren que suposo que l'enviaran al Ministeri i se tindrà en compte també, o serà un mes dels escrits que el Ministeri ha demanat, i jo penso que aquest punt no es té que retirar. De totes maneres, sometrem, ja que vostès han demanat la retirada del punt de l'ordre del dia, sometrem a votació la retirada del punt. Vots a favor de la retirada del punt? Vots en contra? Bé, pues el punt no se retira i... Si algú més vol intervindre. Senyor Martí.
A mi me seguís pareixent molt paradògic que havent un projecte que ha pagat aquest Ajuntament, que és nostre i que està exactament en aquest àmbit i exactament en aquest tema, no s'haiga considerat per res, que no l'haguem vist. els senyors concejals i no l'haguin pogut valorar ni siquiera opinar. I és més, no t'ha faltat que els tècnics opinaren algo si és que han d'opinar. O sigui, potser no hi ha res que dir en tema mediambiental en este projecte. Me pareix bé, no diem res. Per tant, el que presentem és el que hem de presentar. Però és com aquell que va fer-se una obra, encomana un arquitecte un projecte, el fan, el paga, el guarda un caixó, torna a fer l'obra i aquell projecte no el mira. Me pareix una despesa inútil i me pareix un desperdici d'intel·ligència i de informació no considerar-lo. I no t'ha faltat este projecte, que efectivament jo soc vigue en ixa zona i soc membre d'ixa associació, igual que ho és Domingo, però Domingo no se'n recorda que este projecte va sortir fa 3 anys en una assemblea i algú va comentar algo, o el senyor Roca se'n recorda d'este projecte, perquè jo no me'n recordava. Me vaig trobar aquí, per casualitat, en estos senyors, en el seu despatx i en este projecte. I ahir va ser com vaig entendre la proposta BU d'on venia, perquè jo no ho entenia d'on venia la proposta BU. La proposta BU d'eixes 10 propostes que planteja Medi Ambient ve d'aquí. Ahir ho vaig descobrir. Per això em va estranyar que este projecte no estiguera allí, ja que és un poc la madre del cordero. Una de les propostes és esta. No sé si hi ha en el tema medi ambient res que dir o no dir, però me sorprèn que un projecte que és nostre i que han pagat nosaltres no estiguera en expedient i no poguerem veure-li valorar-lo, preguntar o comentar. Per això me sorprèn. Gràcies.
Sí, Martí, és que s'està equivocant. És que no hi ha un expedient ni un projecte allí. És que aquí mos envia el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient una avaluació d'impacte ambiental simplificada de la qual els tècnics han de donar un informe o han d'informar sobre això, no sobre aquell projecte, sobre este, que és el que redacta el Ministeri sobre l'avaluació ambiental esta. O sigui, els tècnics de la casa, els tècnics de Medi Ambient i l'arquitecte municipal, el que fan és fer el que el Ministeri els demana en aquest ofici que envien el 30 de juny, que és que se le consulta para que, de acuerdo con sus competencias, informe sobre si el proyecto puede causar impactos ambientales. I ja està. Simplement això. No tenen per què els tècnics municipals informar d'aquell projecte, que segurament estarà en esta casa, però de lo que se trata ara és de que el Ministeri ens envia això i el que vol és que contestem en això. I els tècnics d'aquest Ajuntament el que fan és precisament això. Dos informes que són els que remetrem al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient per a alegar el que ells es envien. Que la solució que vostè diu que va fer el catedràtic de la UGI està contemplada aquí, doncs pues està contemplada aquesta solució i altres solucions, però que després nosaltres no sabem què és el que farà el Ministeri, perquè realment el Ministeri el que farà és el que té les competències en les actuacions en la costa i és el que té els tècnics corresponents, tots els seus enginyers i tots els seus biòlegs i tots els seus especialistes en corrents marines per a saber quina és la millor solució per a la nostra costa nord. De manera que, torno a repetir, això és un informe d'avaluació ambiental inicial i els nostres tècnics no informen sobre un, sinó sobre este, que és el que han d'informar, i el que venim aquí és a dictaminar això. De manera que sometrem el punt a votació. Vaig a favor? Vaig en contra? Abstencions? Bé, doncs s'aprova per 11 vots a favor, 3 en contra i 7 abstencions. Bé, el punt 8è és dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord del ple del 26/2/2015, per el que es desestima la sol·licitud d'exoneració de l'obligació d'execució d'un aparcament subterrani en l'àmbit de la UE13 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló.
Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al Territorio de fecha 14/2015 en el que se propone al Pleno por unanimidad los siguientes acuerdos. Primero, desestimar el recurso de reposición interpuesto en fecha 17/2015 presentado por la mercantil Salvels contra el acuerdo plenario de fecha 26/2015 de conformidad con los motivos expuestos en el fundamento de derecho segundo del informe del técnico de urbanismo señor Hernández de la Era de fecha 22 de mayo del 2015 que figura en el expediente. Segundo, notificar el presente acuerdo al interesado dándole los plazos correspondientes para los recursos de contencioso administrativo.
Bé, explicaré també una mica de què va este tema. Este és un PAI, que és la UE13, que per als que no sàpiguen exactament quin és l'espai, el terreny que va des del carrer Doctor Coll fins a l'Avinguda València, tot el que hi ha detrás de les cases del passeig marítim. Allò és la UE13 i este PAI va ser adjudicat a una mercantil, Cervells, i aquesta mercantil, al mes d'abril, el que vol és que se l'exonere de l'obligació de construir un pàrquing subterrani en aquest àmbit. L'Ajuntament de Benicarló ja va en la sessió del pleno del 26 de febrer, ja li va desestimar aquesta sol·licitud i el que va fer la mercantil va ser recurrir-la i ara la proposta és tornar-li a denegar aquesta sol·licitud de que se l'eximisque de construir un parc subterrani, pues perquè així estava en l'aprovació d'aquell PAI i així estava en l'adjudicació en aquesta mercantil, de manera que el que se proposa és que se desestime aquesta sol·licitud de que se l'exonere de la construcció del pàrquing. Volen fer ús de la paraula? Passem el punt a votació. Vots a favor? Bé, doncs aprovat per unanimitat. Punt 9b. Dictamen a la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme i l'Ajuntament de Benicarló per l'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment de la infraestructura higiènica i lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana de Turisme a les platges de Benicarló.
Hay un dictamen de la Comisión Informativa del Área de Servicios al Ciudadano en la que se propone al Ayuntamiento Pleno, con las abstenciones del señor Pérez Hoyo, Nieves Eugenio y Simón del Partido Popular, en el que los acuerdos son, primero, resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe emitido en fecha 3 de junio del 2015, segundo, aprobar la propuesta de acuerdo encargado de encomienda de gestión de la reparación y mantenimiento de la infraestructura higiénica y lúdica instalada por la Agencia Valenciana de Turismo en las playas de Benicarló, y tercero, facultar a la Alcaldía para la firma de los acuerdos y documentos que se deriven del presente acuerdo.
Volen fer ús de la paraula? Perdó, volen fer ús de la paraula? Senyora Marta.
Gràcies, senyora alcaldessa. Simplement era també, seguint la tònica dels meus companys, explicar una miqueta el punt sobre el que es tracta. ¿Vale? L'Agència Valenciana de Turisme dota el litoral de part dels serveis bàsics en caràcter higiènic i lúdico-esportius, per exemple, les passarel·les, part de tot el tema del rentapeus i després també pues, tots els elements esportius com per exemple les xarxes de volei platja, porteries, senyalització i cartells. Al mateix temps, des de l'Agència Valenciana de Turisme junt amb l'Ajuntament de Benicarló s'estableix la firma d'un conveni per a que l'Ajuntament de Benicarló tinga encomanada la seva gestió i cuide el manteniment d'aquestes instal·lacions. El que nosaltres avui portem aquí a aprovar és aquesta aprovació, el conveni de col·laboració. És un conveni de col·laboració que ve establint uns 6.000 euros i què passa? Que per una banda, des del punt de vista jurídic, està contemplat, la llei contempla el fet que se puga encomanar aquesta gestió entre les mateixes administracions, però sí s'estableix que correspon al ple adoptar aquesta gestió de que se puga encomanar la gestió. Des d'intervenció tenim l'informe desfavorable, però l'interventor informa des d'un punt de vista. I és que estableix el per què informa. És perquè tots els contractes i convenis de col·laboració que afecten a gastos i ingressos tenen que ser valorats per les seues possibles repercussions. Això afecta al principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L'import en aquest cas de manteniment d'aquestes instal·lacions és un import molt més elevat, concretament 16.134,72 euros. Això el que fa genera un dèficit que afecta negativament a l'estabilitat pressupostària. Per tant, això pot pressuposar que sigui un conveni antieconòmic per al nostre Ajuntament. D'ahir, simplement el reparo per part d'intervenció. Però, tanmateix, estableix, per una banda, que no se suspèn la tramitació de l'expedient i que també la llei contempla, així ho estableix l'article 217 del punt 2 del text refundit de la llei de regulació de la hisenda local, que correspon al ple la resolució de totes les discrepàncies que tenen que veure en obligacions i gastos. I per això és per el que portem el punt a votació al ple.
Algú més vol fer ús de la paraula? No? Pues passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt desè. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2015.
Existe un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos en sesión celebrada el 17 de agosto de 2015 en el que se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en su informe número 276 del 2015, de fecha 12 de agosto del 2015. Y segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 3/2015 que se presenta en el anexo adjunto por un importe total de 137.964,28 euros y que corresponden a facturas que se agrupan en las relaciones de facturas F-2015-301 y F-2015-302.
Bueno, en fin de la paraula. Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs en este punt el que volem explicar és un poquet perquè aquestes factures s'han d'aprovar de manera extrajudicial. En este cas estem parlant de factures les quals a dia d'avui no tenen el contracte en vigor, és a dir, que o bé el contracte ha vençut i s'ha de licitar, o bé que directament no s'ha licitat mai. Per tant, estem parlant de que són factures que el contracte estem en precari. Venen a ser la recollida de selectiva o bé el contracte de la ludoteca o l'empresa que tenim en executiva. Des d'aquest departament tenim intenció de, això a poc anar subsanant-lo, anar traient a licitació aquests contrats i que no tinguin que dur aquest reparament, aquestes factures. Evidentment, s'han de pagar perquè el servici m'ho han donat i aquesta és la raó perquè parten aquest reconeixement extrajudicial de crèdit.
Algú més vol parlar? No. Passem a la pura votació. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. Unanimitat. Punt 11, dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2015.
Al igual que la anterior, también dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda el 17 de agosto de 2015, es la misma propuesta, resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en su informe de fecha 12 de agosto de 2015, número 277, y segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 4 de 2015 que se presenta en el anexo adjunto por un importe total de 1.081,32 euros.
Bueno, en fius de la paraula, señor Flaus.
Gracias, señora alcaldesa. En aquest cas, el reparo d'intervenció ve donat perquè la factura que hem de pagar correspon a un comerç local que és una comunitat de béns. I la llei no permet que els ajuntaments puguin contractar comunitat de béns, per tant, també es porta a ple i l'aprovarem perquè considerem que, evidentment, el servei l'han prestat, és un comerç local, i és difícil que alguns potser no puguin canviar a la seva forma jurídica, per tant, el portem així a ple.
Algú més vol fer ús de la paraula? Passem a una votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 5/2015.
También dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, sesión del 17 de agosto de 2015, se propone resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en su informe 278 del 2015 de fecha 12 de agosto y segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 5 del 2015 que se presenta en el anexo adjunto por importe total de 21.327,97 euros y que corresponden a las facturas que se agrupan en la relación dicha.
¿Algú fa ús de la paraula? Senyor Flors.
Gràcies, senyora alcaldessa. Aquest tercer expedient són factures que s'entén que l'Ajuntament s'ha extralimitat de les seves funcions, és a dir, que no és l'organisme públic el qual deuria pagar-les. Estem parlant de lo que és el subministre a les escoles o la limpiesa de les marquesines d'autobusos, que amb dues gastos se considera des del Departament d'Intervenció que deuria ser la Generalitat qui deuria fer-se càrrec d'aquests serveis. Des del Departament farem una reclamació a la Generalitat perquè es faça càrrec i en funció de la resposta pues, veurem si hem decidit sumint-los o no.
Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Estos tres punts que han passat, que són farragosos, que se trata de que una sèrie de persones que tenen que cobrar unes factures les tenen aquí paralitzades de fa temps perquè no han entrat, diguem, en el procés normal, perquè intervenció a ficar reparos, i a ficar reparos justificats i motivats, perquè o bé no havien convenis, o bé havien dubtes, o bé no havia un apoyo o un aval suficient legal, suficientment clar perquè puguen estar, és important, com ha dit el senyor Flors, que tot això pues, se minimitza a la mínima expressió i que no feien perdre el temps d'esbenicar-los i no, ni el nostre ni els nostres tècnics en aprovar aquest tipus de despeses, que moltes d'elles realment són de risa, perquè hi ha alguna factura que són 20 euros con 57 cèntimos, i dius, uau! Però clar, no tenim més remei que fer-ho així. El que sí que tenim és que treballar efectivament com ha comentat el senyor Flors en que aquests reparos no estiguen i que les coses se facin bé de partida. Gràcies.
Algú més? Ja està. Bé, doncs passem al punt de votació. Vaig a favor. Bé, doncs aprova per unanimitat. Bé, i el punt 13, com és una proposició, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a l'acord de Morella per la Nacional 3232 i a 68, com és una proposició que no està dictaminat en comissió, si primer se sometrà a votació la inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió en l'ordre del dia? Bé, per unanimitat, se pot incloure. Bé,
hay una propuesta de la alcaldía en la que se propone al Pleno, primero, la adhesión del Ayuntamiento de Benicarló al Acuerdo de Morella por la Nacional 232 y la A68, y segundo, que se notifique este acuerdo del Ayuntamiento de Morella a los efectos oportunos.
Bé, jo he de dir que el passat 30 de juliol se va celebrar a la ciutat de Morella una reunió on més de 30 autoritats, alcaldes de municipis de la Nacional 232, en l'Eix, Alcanyís, Morella, Vinaròs, directors generals de les conselleries de vertebració del territori d'Aragó i de la Comunitat Valenciana, diputats i diputades del Congrés per les circunscripcions de Castelló i Terol, senadors i senadores de tots els dos territoris, diputats i diputades de les Corts Valencianes o presidents, i van signar l'acord de Morella per a la Nacional 232 i a 68. L'Ajuntament de Morella ens ho ha remetit a l'Ajuntament de Benicarló per a que ens adherim a aquest acord, que pensem que és molt positiu. No sé si llegir-lo completament o... però bueno, llegiré ràpid. En el ple segle XXI, les bones vies de comunicació són fonamentals per al desenvolupament econòmic i social de tots els territoris. La Nacional 232, Vinaròs-Santander, és un eix de comunicació de gran importància que travessa la península ibèrica, unint el mar Cantàbric amb el mar Mediterrani, transcorrent per terres de Cantàbria, Castella i Lleó, La Rioja, Navarra, Aragó i la Comunitat Valenciana. Mentre que en altres províncies la millora de la Nacional 232 ha avançat de forma important i fins i tot s'ha realitzat el desdoblament de la mateixa, convertida en A68, i que figura en la planificació del Ministeri de Foment en el seu tram final fins al Mediterrani i que considerem prioritari en la seva totalitat, veiem com a Castelló i Terol el seu estat actual és molt deficient i impropi del que hauria de ser una carretera d'aquesta rellevància. Les comarques del nord de la Comunitat Valenciana, els Ports i Baix Maestrat, juntament amb les veïnes de Terol, Matarranya i Baix Aragó, hem vist minvades les nostres perspectives socioeconòmiques davant de l'escàs avanç durant dècades dels projectes de millora en els trams de Ràfels-Mont-Roig, Morella-Sud, La Torreta i Port de Querol, patint permanentment nombrosos punts de velocitat molt reduïda amb traçats sinuosos. Per tot aquest territori afectat, a més per la situació dramàtica de la despoblació, la Nacional 232 és la infraestructura més important i transcendental per al nostre futur, únic eix de vertebració de les nostres poblacions, via d'accés als centres hospitalaris de referència, Alcanyís i Vinaròs, i altres serveis bàsics, la via de comunicació del transport de la nostra indústria i comerç, i a més, una via essencial per al desenvolupament d'un sector tan important en les dues províncies com és el turisme, entre d'altres aspectes. Per tant, així, en el tram Alcanyís-Morella-Vinaròs, la Nacional 232 ha estat una carretera històricament oblidada i en el seu deteriorament i la no execució dels diferents projectes de modernització han suposat un fre al desenvolupament de les nostres poblacions. La seva millora no pot esperar més. Ens ho exigeixen el nostre futur més proper i les nostres necessitats com a ciutadans i ciutadanes per tenir una bona qualitat de vida. Els projectes de la Nacional 232, anteriorment citats, necessiten d'una tramitació ràpida, una consignació pressupostària adequada i un calendari d'adequació urgent. Això ens afecta i ens ha de comprometre a tots i totes. Avui, representants dels diferents ajuntaments des de les Corts Valencianes d'Aragó i d'Aragó, conselleries de les dues autonomies, juntament amb diputats i senadors, membres dels diferents partits polítics, ens hem reunit a Morella per mostrar unitat davant aquesta justa reivindicació, fent front comú i assumint per totes les parts el realitzar les gestions necessàries per exigir al Ministeri de Foment un compromís ferm en la millora de la Nacional 232. Donarem trasllat de l'acord de Morella per la millora de la Nacional 232 al Govern d'Espanya, al Congrés, al Senat, als parlaments autonòmics, ajuntaments, a més d'altres accions que puguem acordar, instant al Ministeri de Foment a prioritzar les inversions en aquesta carretera perquè la millora de la Nacional 232 en els trams esmentats sigui una propera realitat. Bé, pensem que és necessari que ens adheríssim a aquest acord de l'Ajuntament de Morella, que és l'acord de Morella, perquè nosaltres, com a membres de la comarca del Baix Maestrat, creiem, i municipis turístics, creiem que és prioritari que tot el nord d'Espanya estigui connectat en la Mediterrània a través d'esta Nacional 232, però en una infraestructura que és la 68, que en alguns trams d'algunes comunitats ja està feta i, des de luego, en aquestes zones d'aquí pues, està completament oblidada. Pensem que és una proposta interessant i que quan més ajuntaments ens adherim, pues, més força tindrem i tots junts a veure si aconseguim que per fi aquesta infraestructura tan necessària per a les nostres comarques i per al desenvolupament de totes aquestes nostres comarques pues, sigui una realitat. No sé si volen comentar alguna cosa sobre aquest tema. No? Pues passem el punt a votació. Vaig a favor per unanimitat. Traslladarem aquest acord a l'Ajuntament de Marsella. Bé, doncs sense cap més punt a tratar, s'alça la sessió.